els agents socials. I la intenció que té aquest pla d'acció és precisament un pla d'ocupació perquè no ens torni a passar, perquè no contratem abans de les eleccions per tapar xifres.
I coneguem ara l'estat de les carreteres de les Illes, centre de control del trànsit de la DGT, Dani Fornés, bon vespre.
Hola, bon vespre. En aquest moment està retirat un vehicle accidentat a SMA1, sentit Andratx, a l'altura de Bendinat, que encara està causant retencions que comencen des del túnel de Gènova. A més, tenien retencions importants a SMA20, via de cintura en sentit aeroport, a l'altura de la sortida de Manacor. També retencions intermitents a l'enllaç de SMA13, autopista d'Inca, en la via cintura. I a SMA1110, carretera de Valldemossa, sentit Palma, des de Son Espases fins a rotondes d'enllaç. Res de nou a Eivissa i Menorca. Això és tot de moment.
Gràcies, bon vespre a tot també per la nostra part. Més notícies a les 8, ja serà l'informatiu vespre en Neus Mercant. Ara continua la persiana.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
Entrem ja a la quarta hora de programa. En els propers minuts parlarem amb el nostre broker Lluís García, parlarem amb l'autor del llibre Batinga i de l'obra de teatre Insolació de la companyia amateur de teatre Mai Són Tots. Ja ho tenim tot a punt. Començam.
La persiana.
I ja ho hem anunciat, ara és moment de conèixer la informació bursàtil amb el nostre expert en economia, Lluís García, que és agent comercial de GBC Gaesco. Molt bon benvingut.
Què tal, com va?
Començant parlant de la borsa, com està ara mateix?
Pues bueno, avui ha estat en línies generals, avui un dia bastant tranquil, no hi ha hagut molt de moviment. Demà és dia festiu en tota Europa, no hi ha mercat. Dijous sí que s'esperen notícies importants, tant a nivell europeu com americà, decisions dels bancs centrals, de tipus d'interès, de política monetària, que això ara al mercat li dona molta importància. I avui ha estat un poquet un dia de descans, no? Duim una setmaneta molt bona, que les borses s'han pujat bastant, tornant a tenir Estats Units, quasi en part d'Estats Units en màxims de sempre, i una part molt apropat, Alemanya també molt apropat de màxims històrics, Espanya no, ni molt menys, però bueno, a poc a poc va fent. I avui la notícia destacada ha estat un altre pic a Bankia. Bankia avui ha fet moviments un poquet estranys. Sí, mirant sobretot titulars de premsa, hem vist avui matí que pujava un 600%, un 700%, és a dir, qui fiqués 1.000 euros tenia 7.000. Vale, titulars un poquet enganyosos. Perquè des d'ahir se va dividir Bankia en dues parts. Bueno, se va dividir, és que tenia accions de Bankia, se va quedar amb accions i una part important d'aquestes accions se'n van convertir en drets. Uns drets per tenir més accions en un futur pagant una doblada. I clar, les accions, la petita part aquesta ha pujat molt, moltíssim, però l'altra ha caigut més. Per lo tant, mos han despertat pràcticament que si Bankia triplicava, quadriplicava i més, i resulta que qui tenia ahir accions de Bankia està perdent més, està perdent d'haver-se un 30-40% més. Això ho dic per un poquet la gent que mos escolti que ha vist aquest titular i té accions de Bankia, pues li hem donat una mala notícia ara. Me sap greu, però bueno, també el que s'ha de fer ja és sortir d'aquest valor que no té futur, encara que ho maquillin, perquè el d'avui ha estat un maquillatge. Qui tingui accions de Bankia, que hi ha molta gent que encara en té una acció que està nacionalitzada, és a dir, la seva acció no val res. i avui ha estat un pas important per demostrar això, és a dir, que l'estat entrarà en una part molt important, i és que tenir accions santes pues li caurà fins potser zero tranquil·lament.
La setmana passada parlàvem de les alternatives que teníem del plan de jubilació, que dèiem que bé, que ara hi ha moltes alternatives possibles en el mercat i sobre més o manco que havíem de fer amb els nostres estalvis si volíem assegurar-nos una jubilació d'aquí uns anys. Però avui, si ho t'apareix bé, parlarem de la fiscalitat de productes d'inversió. De què podem parlar?
Però mira, ara que estem en procés de demanar esborranys, de demanar dades fiscals, pues és important a l'hora d'invertir sobre quina repercussió tindrà això a la declaració de l'any que ve. Jo no som un expert en temes fiscals, però sí que, clar, el món de desinversió, pues aquesta part sí que la puc xerrar, no? Mem, s'ha de distingir entre diferents productes. Si ells xerraven la setmana passada de que el pla de pensions, pues, en un primer moment te dedueixes, però després quan ho cobres, pues, ve hisenda i tot el que l'has deixat de pagar tot ho cobra. Però hi ha altres productes que són bons, que inclús pots deixar de declarar durant molt d'anys i no és que després te donin tot de cop, no? Estic xerrant dels fons d'inversió, per exemple. Fons d'inversió és una eina d'inversió que el que fas és comprar una cartera d'actius, ja siguin accions, deute, inclús immobles, obres d'art, vale? Però bueno, el que xerrant nosaltres podrien ser deute o accions. Compres una cartera, dins d'aquesta cartera pues, a lo millor hi ha un 5% de borsa americana, un 5% de borsa japonesa, vale? I després tu aquest fons d'inversió, si has de menester dos bes, per exemple, aquest fons està guanyant un 10% i treus, si tens 1.000 euros, treus 100 euros, que per tu són benefici. Això hauries de tributar un 20, un 21, un 27%. Com a
tributar un 20%, què vol dir? Que has de donar... Que te cobren el 21% de m'impacte.
El 21%.
Molt bé.
I després, a l'hora de la declaració, te podria arribar un 27%, depenent d'altres guants.
O sigui, a part d'aquest 21% que t'han llevat, després de la declaració te'n lleven un 27%?
No, te llevarien un 6% addicional. Te podrien llevar un 6% addicional. No. Però això passa quan tu tens un plazo fijo a un banc. Si tu tens 1.000 euros i aquest pla te dona un 10%, encara no el dona, però bueno, aquests 100 euros te fan una retenció del 21% i a l'hora de fer la declaració, depèn de si guanyes més, encara pot tributar un poc més. Un fons d'inversió no. Un fons d'inversió treus aquest benefici, que per tu és benefici, però en realitat no és... els 100 euros que treus, hi ha una part de capital que és la majoria i una part de beneficis que és molt poqueta, per lo tant pràcticament no tributes, vale? És a dir, una persona que el que vulgui fer és tenir un estalvi, anar cobrant cada any pues, una pequeña renda, és millor fer-ho en fons d'inversió fiscalment, és millor fer-ho en fons d'inversió que en un altre producte, ja siguin dipòsits, lletres del tresor, bonos, etc. Que aquests que tot el que te paguen va tot a benefici i has de tributar per tot. Un fons d'inversió no, només tributes d'una petita part. A part, per exemple, tenim un fons d'inversió d'aquest que hem dit de borsa, no? I ara veiem, estem analitzant i la borsa pues va malament, ¿vale? O tenim un fondo d'Espanya i el volem passar a un fondo d'Amèrica. Amb un altre producte hem de vendre, si tenim guanys, tributar per tots els guanys que tenim i tornar a comprar un altre. Pues un fons d'inversió el que fas és fer un traspàs, és a dir, no fas una venda fiscalment, no fas res, traspasses el fondo d'un a l'altre i senda no vol saber res, és a dir, tu te pots passar tota sa vida traspassant d'un fondo a un altre, traguem petits rendiments i tributant pràcticament res. Està clar, si un dia ho treus tot de cop, tributaràs, però clar, tot el que has deixat de tributar no és que no ho paguis, eh? Has deixat de tributar, simplement, no tens una bonificació, però bueno, tot això t'està fent rendiments. Per lo tant, els guanys a un termini llarg se nota i és l'únic producte d'inversió que ho permet. Després, les accions seria algo similar amb els dipòsits, no? Compres accions de Telefònica, guanyes 1.000 euros, doncs aquests 1.000 euros són tot benefici. Després compres les del Santander, però amb un fons d'inversió no. Compres un fondo de lo que sigui i ho traspasses a un altre i no tributes. Vale, això és molt important, sobretot temes de jugar un poquet amb les plusvàlues i minusvàlues. Tu pots tenir un any que estàs guanyant molt i dir, hòstia, ara aquest fondo l'he de vendre perquè no va bé, o perquè les borses estan caigent, doncs agafi-ho, passa un fondo de deute, un fondo molt conservador, no tributaré i en el gener doncs ja faig la venda i ja tinc la repercussió fiscal per l'any que ve. És a dir, permet, fent-ho bé, a part que crec que és, per la gent que no en sap molt de mercats, un fons d'inversió és una bona eina, fiscalment té uns avantatges importants. Jo aconsello a la gent que xerri, que demani en el seu assessor fons d'inversió. Si vas a un banc segurament no li farà molta gràcia, no sé que siguin fons seus, però bueno, s'ha d'anar un poquet amb fondos un poquet triats perquè, o no anar a un banc perquè puguin fer una bona operació i una cartera que tregui rendiments econòmics i fiscals, perquè si no un te pot menjar un altre. Ara, per exemple, des d'enguany, des de gener d'enguany, si tu tens beneficis a mercats, ja siguin amb accions, com en fondos, com en una vivenda, que estan generats en menys d'un any, és a dir, compres a març i abans a desembre, això no tributa un 21 o 27% que en xerrat antes. Això tributaria en el tipus marginal de rendiments del treball. És a dir, te podria pujar fins un 52% aquí a Balears.
I això per què?
Pues l'estat vol recaudar més i entre això i un poquet populisme de dir anem en contra dels especuladors que compren un dia i venen després, li penalitzarem fiscalment. Això realment és el meu punt de vista, és un doi. Primer, perquè un especulador no sé com delimiten si és a un dia, si és a 364 dies. Vale? Per ells és el mateix. Després que...
Clar, només ha d'esperar un poc més.
Clar, simplement. O sigui, no sé per què agafen aquesta diferència d'un any, no agafen-se d'un dia, no agafen-se d'una hora, no ho sé. Després que normalment les rendes de desestalvi se penalitzen menys fiscalment, anem d'un 21-27 quan les del treball podrien arribar a un 52, perquè normalment són rendes que ja has tributat, vale? És a dir, tu tens un treball, tributes pel teu treball i amb això fas un estalvi. Clar, seria com una doble imposició, si tribut pel meu treball i amb el que guany, a part tribut també per els rendiments que me donen. Però si s'hem de dir, pues, estan més beneficiades les rendes de l'estalvi. Però justament les de menys d'un any han dit que no, que aquestes pues no. Clar, un altre pic, tornant a veure que amb un fons d'inversió podem especular en mercats, comprar un fons d'una setmana, un fons d'un altre, un fons d'un altre, que com que no té fiscalment el primer que compres, el pot tenir més d'un any encara que durant el mateix any del canvi 6 pics. És a dir, són coses molt, molt importants que la gent ha de conèixer tant com el rendiment que pugui treure de l'estalvi.
Si algú ens està escoltant i, per exemple, diu, clar, invertir pareix que sona tenir un gran estalvi, un capital elevat, però si qualcú ve, per exemple, a veure-te i te diu, mira, jo és que tinc 1.000 euros, ja l'animaries amb aquests 1.000 euros a invertir? No importa que siguin quantitats astronòmiques, no és vera?
No importa, ni molt menys. De fet, s'ha de començar per algo. A part, pots invertir depenent de la teva, que li dic nosaltres, aversió en el risc. És a dir, tu pots aquests 1.000 euros dir, no, d'aquí 3 mesos els he de menester, o simplement que psicològicament no estic preparat per veure, encara que no l'hagi de menester en 10 anys, psicològicament no estic preparat a veure que aquests 1.000 euros un dia poden ser 900, vale? I no puc dormir. Això s'ha de tenir molt, molt en compte, s'ha de treballar, però en un primer moment el que has de fer aquestes inversions són en productes conservadors, vale? Sobretot tenir molt clar el risc que vols assumir. Si tu pots assumir risc, ja siguin 1.000 euros com 100, com 10, fica'ls a un producte de borsa. Els fons d'inversió te permeten molt d'ells invertir sense un mínim necessari. Amb una acció normalment te cobren a lo millor de mínim, pues nosaltres cobrem 3 euros, uns altres poden cobrar 10, clar, si fiques 30 euros i te cobren 3 de compra i 3 de venda, pues estàs perdent en percentatge, pues ja ho tens difícil. Però un fons d'inversió no. És a dir, fer un petit estalvi en fons d'inversió, ja siguin de conservadors com més arriscats, quan més llarg termini més te pots arriscar, crec que és una estratègia que a llarg termini te pot donar uns rendiments importants. S'ha de fer bé, o sigui, no és dir, com que no li demanem 20 anys, deixa aquí un fons de borsa americana que sempre pujarà. No saben si sempre pujarà. Encara que sigui a llarg termini, encara que siguin poc dobbes entre cometes, però com que són teus li has de donar importància, l'has de controlar, t'has de reunir un assessor, has de mirar l'evolució del mercat americà, has de mirar la teva evolució personal, econòmica i mental, vale? Per veure si s'han de canviar, s'han de fer modificacions, pots ficar més, s'ha de treballar damunt dels estalvis, ja sigui en 10 euros com en 10 milions d'euros. Això per igual per tothom, perquè per un 10 euros és tot i per un altre 10 milions és tot. En el fons,
tot és relatiu, eh?
Claro.
Sí. Si tot és caurà, tot depenent de lo que tens.
Claro, si són els teus estalvis 10 euros, doncs són tots els teus estalvis, li has de donar molta importància, igual que els que té milions, ben igual.
I què feis amb els vostres clients? Vos reuniu cada mes, cada dos mesos, les duis en el vostre despatx i dius, mira, anem a veure com estan els teus estalvis.
Jo li demano als meus clients que venguin a veure-me màxim cada dos mesos. Els clients, jo tinc clients que fan la seva operativa i que poden saber més que jo. Però els clients que, com ens poden escoltar a nosaltres, que tinguin els seus estalvis, s'han de reunir amb jo cada mes i mig, dos. Perquè el mercat pot evolucionar. El que jo ara vos puc dir, pues jo crec que una cartera en països emergents, en borsa europea, en borsa americana i en borsa del Japó pot ser una bona cartera. Però avui, d'aquí dos mesos, això pot canviar. I no és que jo m'equivoqui, que també me puc equivocar, però per si m'equivoc o per si canvia alguna cosa, hem d'estar alertes i cada cert temps ens hem de reunir, mirar l'evolució d'aquest mercat i si s'ha de canviar, se canvia. Hem dit, els fons d'inversió no ens penalitza fiscalment i normalment tampoc tenen comissions d'entrada i sortida, és a dir, que no costa res fer aquests canvis, que de vegades la gent, ja pujarà, estic perdent un 10%, però ja pujarà, no. Has de tenir-ho molt controlant, és d'on més costa guanyar-los, perquè després se'ls quedi el banc o se'ls quedi el que sigui. S'ha de lluitar per guanyar d'on més un pic que s'ha estalviat, sí.
I ara canviem un poc de tema, per què se compra a un preu o a un altre?
Això hi ha dues vertients, no? Hi ha dos corrents de bursàtils. Un són analistes fonamentals, que es diuen, és a dir, unes persones que estudien una empresa, els seus ratis, la seva competència, l'entorn econòmic, els seus directius, i diuen, pues jo crec que aquesta empresa, que ara val 10, ha de valer 15, perquè ho val. Tots compren. Si algo està a 10, algo que ha de valer 15 perquè l'empresa està tenint uns resultats, una estructura, una dinàmica que estan guanyant més dobbes, pues compren per guanyar aquests 5 euros. I després hi ha una altra branca que no li importa com va l'empresa, ja sigui l'empresa que estigui a punt de fer fallida, com si sigui l'empresa que més dobbes guanya, que el que miren damunt un gràfic, l'evolució passada del preu i d'altres variants. ¿Vale? I depenent de, o bé figures que dibuixa el gràfic, és a dir, un gràfic pues, un poc cap amunt, un poc cap avall, un altre pic més cap amunt, després, pues, això pot ser una senyal de compra o venda. O perquè hi ha un indicador matemàtic que ho diu, això normalment tot ho grafiquen la majoria de programes. O perquè aquell dia ha començat pujant molt, després ha caigut i ha acabat en el final un altre pic pujant molt. O sigui, senyals damunt un gràfic, i diuen, pues, aquest m'ha donat el senyal de compra o de venda. Això és el que se diu anàlisi tècnic. Normalment, si xerrem consultoris de premsa o miram a diaris econòmics, pues, se xerra molt de que les medias s'han cruzado, que hombro cabeza a hombros, etc. Això seria un anàlisi tècnic que és totalment lícès igual com sigui l'empresa. Són les dues branques que normalment, en part històricament, se duen malament, un analista fonamental amb un anàlisi tècnic normalment no estan d'acord, però que hem de fer nosaltres és que ni som ni fonamental ni tècnic, que el que ens importa és no perdre bé, si s'hi poden guanyar, pues millor. No? Pues podem barrejar tots dos, és a dir, podem intentar cercar empreses que els analistes fonamentals no diguin que són bones, ojo, que els analistes fonamentals tenen dues pegues importants. Primer, que ells s'han de fiar de lo que els digués l'empresa. I moltes no diuen la veritat. i després que poden dir, vale, això val 15 i segurament arribarà 15 si les dades de les empreses són bones i els càlculs són bons, però potser te tarda 10 anys en arribar. Entonces, té un risc. I l'altre, l'anàlisi tècnic, té un risc més, molt evident, que falla molt. És a dir, no sempre passa el que ha passat antes. L'anàlisi tècnic està basat en que si 10 pics, quan ha arribat en aquest preu, puja, però potser és que fa 11, no puja. I pot passar, ¿vale? No és una ciència exacta. Per tant, què hem de fer? Intentar agafar empreses bones, que ens doni una senyal tècnica de compra i, per si un cas s'equivoca o un o l'altre, tenir sempre un nivell de pèrdues màximes que pots assumir. És a dir, jo compro el que sigui, Telefònica, perquè d'aquí 2 anys vull que m'arribi a 15, que m'ha dit l'analista fonamental, però, ojo, jo si perd més d'un 10%, sortiré d'aquest valor. Això t'ho pots marcar quan fas la compra, així, ja sigui un o l'altre que s'ha equivocat, tu estàs cobert i t'és igual la seva veràs.
Lluís, què podem fer si qualcú t'està escoltant i vol contactar amb tu?
Pues mira, que pot venir a veure'ns a l'oficina, estem a l'Avinguda Alemanya, és el número 4, o ens poden enviar un mail a mallorca@gvcgaesco.es o per Twitter, que tant m'agrada i sí, estic sempre
però
damunt.
Però torpe que són gens a Twitter.
Jo
no hi ha manera.
Jo m'agrada, una forma de trobar informació.
No,
m'hauré
de posar.
Sí, sí. Pues mira, jo me trobareu @LuisGarciaLanga, nom, és el meu nom i llinatge, així que no és molt difícil de trobar-me. Qualsevol cosa que me demanin, intentem, mos veiem, sense cap compromís, xerrant de lo que té i mirant si poden fer algo, que segurament sí, perquè la gent, desgraciadament, en els bancs no sol estar molt ben aconsellada.
Lluís García, moltíssimes gràcies per haver vengut a La Persiana una setmana més. Ha estat un plaer.
Igualment. A vosaltres, adeu.
A IB3 Ràdio, La Persiana.
IB3 Ràdio, a Capdepera 96.4.
28a Fira Espectacle de Ses Salines. Vine dimecres 1 de maig a Ses Salines a gaudir de la fira de primavera més important de Mallorca. Hi trobaràs artesania, cultura, esports, gastronomia, l'extraordinari espectacle eqüestre, la primera mostra de teatre i l'exposició d'art i natura. I al vespre, a partir de les 21 hores, a la plaça Major... Chiquilla! Gran concert gratuït de Seguridad Social. El 1 de maig, no te la perdis. Viu sa fira, viu Ses Salines. Regidoria de Festes, Ajuntament de Ses Salines.
Endinsa't en nosaltres al sector primari de les Illes Balears. Coneix la tradició i la innovació de pagesos i mariners, les lleis que regulen les seves tasques, com s'elaboren els aliments fets a les illes, què hi ha darrere la màgia del vi? Tot això i més a IB3 Ràdio.
El món del camp a la mà, cada dimarts i dijous a IB3 Ràdio, a les 9 del vespre. Del camp a la mà, amb Aina Solano.
No segueixin amb aquesta persecució, perquè s'assembla molt a un assetjament laboral psicològic.
No maneja ni bé la informació. De cap manera se pot parlar de persecució.
De dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio, el frontó.
És que així com vols contra vostè, però és un caprici. Saques un
plaer. El frontó, el combat dialèctic del peristol.
Això et gestionàs. Lo de més són bulls i nous i cartes que no lliguen.
Vostè no té legitimitat per exigir ni més retalls socials ni més impostos.
Les inversions estatutàries que tant li preocupen són les que venien, vostès se gastaven a despesa corrent i després no se feien cap tipus d'obres.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
Continuem a les 7 i 28 minuts a la persiana escoltant aquesta sintonia. Si aquesta sintonia no vos sona, el nom de Sheldon Cooper no vos diu res, de ben segur no sou seguidors d'una de les sèries de culte dels darrers temps, Big Bang Theory, un fenomen que, per exemple, supera els 25 milions de seguidors a la seva pàgina oficial de Facebook. La sèrie es va estrenar l'any 2007 i ben aviat, gràcies a una nova proposta de Doberman Editorial, podrem conèixer en tot detall. José Ángel de Dios és l'autor de Bazinga. José Ángel, ¿cómo buenos días, buenas tardes, primero de todo, ¿cómo está?
Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos.
¿Cómo definiría Big Bang Theory?
Bueno, Big Bang Theory es una locura, una locura fresca y divertida, la verdad es que es no es otra cosa, es decir, es una locura deliciosa, la verdad.
¿Qué podemos encontrar en este libro?
En este libro, pues mucha locura también. Pues,
podríamos este libro, detallar un poco más de esta locura.
Sí, claro, mira, este libro está concebido como una guía, una especie de guía, tanto para quien conoce la serie como para la persona que no la conoce y se quiere acercar a ella. Está concebida de esa manera.
Si leemos su libro, acabaremos entendiendo la teoría de las cuerdas.
Uf, pues si lo entendéis me avisáis, porque yo soy incapaz de entenderla. Mira que hay un apartado de ciencia dentro de cada episodio en el libro, pero soy incapaz. La verdad es que me pasa casi como al personaje que de Sheldon Cooper, bueno, al actor que lo interpreta, que muchas de las cosas que dice realmente no sabe lo que significan. Pues en cuanto a ciencia yo estoy igual de perdido, creo.
¿Entonces sabremos hacer piedra, papel, tijera, Spock y Bazinga?
Por supuesto. Por supuesto, piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, seguro que aprendemos. Y Bazinga también.
¿Es para seguidores de la serie este libro o es una buena manera de entrar en ella?
Pues es ambas cosas. Para seguidores, para es eso, una guía de viaje, un mapa de ruta para poder seguir cada episodio y ver qué cosas se nos escapan en cada uno. Y para la gente que no la conozca también, porque así se pueden acercar y les va a sonar todo como algo nuevo. Y van a ir descubriendo cosas que les van a enganchar.
¿Y por qué pensó en esta serie para escribir un libro?
Pues mira, esta serie yo la veo casi desde el principio. Y cada capítulo que ves quieres ver más y más y más. La verdad es que es muy muy adictiva, muy muy divertida, muy fresca. Para mí es de las mejores sitcoms que hay en este momento y que ha habido en mucho tiempo.
¿Ha cambiado el concepto de friki?
Sí que ha cambiado. Antes friki era algo casi marginal, y ahora es algo que es cool, está de moda. Ahora todo el mundo quiere ser friki, todo el mundo lleva camisetas de personajes de cómic y todo el mundo ve películas de cine fantástico. La verdad es que sí que ha cambiado.
Superhéroes, ciencia ficción, teorías científicas, parece un cóctel complicado. ¿Cuál ha sido el secreto de Big Bang Theory? ¿Por qué crees que ha triunfado?
Pues ha triunfado pues por la frescura de sus guiones, la frescura de los personajes, vamos, la pareja de Sheldon y Leonard es impagable, es buenísima. Simplemente con ellos ya creo que la serie se mantendría. Y aparte tiene unos secundarios de los que no sobra ninguno. Es muy, muy divertida, muy divertida.
José Ángel de Dios, autor de Bazinga, muchísimas gracias por habernos contado un poco más sobre esta serie que tiene tanto éxito. Esperemos que el libro vaya tan bien y muchísima suerte.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Now we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Descartes or Deuteronomy.
3 Ràdio, La Persiana.
Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2.
De dilluns a divendres, de 3 a 4 del capvespre...
Con la qual, sa culpa és de l'anterior govern.
Gabinet de Crisi.
Sa culpa és de l'anterior govern.
La trituradora de l'actualitat.
Sa culpa és de l'anterior govern.
IB3 Ràdio.
Sa culpa és de l'anterior govern.
Com?
Ai no, que van de jo, Lilian Franco.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Et crec que vos heu deixat, que està fa el sol, eh?
Això és IB3. Probablement ja ho sabeu que esteu sintonitzant IB3 Ràdio. El que vull dir-vos és que a partir del 1 de maig, cada hora baixa a les 4, hi trobareu un magazín que pretén, sobretot, entretenir-vos. Es diu Això és IB3. Dia 1 a les 4.
Això és IB3 amb Joan Frontera. Estrena demà a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio.
Ara, a IB3 Ràdio, la informació esportiva te la contam abans que ningú.
Miqui, tot a punt ja per començar aquest sonamista.
Tot preparat, eh? Com cada dia, moltíssimes de coses i moltíssims temes damunt la taula.
Abans de dinar, a la 1, tot l'esport balear passa per la zona mixta d'IB3 Ràdio. El protagonista del dia, l'entrenador del moment, l'esportista de moda.
Flamant, medallista, olímpic, Sergi Llull. Sergi, què tal? Bones tardes.
Hola, bones tardes.
Llorenç Serraferrer, què tal? Molt bones tardes.
Bones tardes.
De dilluns a divendres, Alejandro Jurado te posa al dia de tot l'esport amb les entrevistes més interessants i les millors tertúlies, per no perdre detall de res.
Tothom ben pendent, que comença...
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la 1 del migdia, amb Alejandro Jurado. El Faristol, entre tu i jo.
Un programa d'entrevistes. Homos i dones.
Blancs i negres.
Llejos i guapos.
Magres i grans.
Alts i baixos.
Corsos i anònims.
Rics i pobres.
Bohemis i clàssics.
A IB3 Ràdio, les entrevistes més personals de Miquel Àngel Ariza. El Faristol, entre tu i jo, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
Continuem a La Barciana quan són les 7:37. Divendres, a l'Auditorium de Felanitx, teniu la darrera oportunitat per ara de veure Insolació, el darrer muntatge de la companyia Mai Són Tots Teatre. Per donar-nos tots els detalls sobre aquesta proposta, tenim amb nosaltres a l'estudi a Rafael Mangual, que és vicepresident i fundador d'aquesta companyia amateur de Felanitx. Benvingut.
Benvingut. Oh, benvingut. Gràcies.
I també ens acompanyen alguns actors, quan són Llorenç Cànovas. Benvingut.
Bones tardes.
Margalida Puig, benvinguda.
Gràcies.
I Pere Soler, també. Benvingut.
Moltes gràcies.
Primer de tot, senyor Mangual, per què hem d'anar a veure Insolació?
Perquè fa molta calor, eh? I diu, no?
Bueno, no sé,
ara...
un dia és que m'ho ha refrescat
dies,
un poc.
Sí, exactament. Tenim 4 dies que no em feia de més. Per què? Bueno, per passar una bona estona, sobretot, i per veure un arbre diferent i per riure, no? Que això és el que fa falta avui en dia.
Llorenç, quina ha estat l'experiència? Un parell de dies d'estrena, què tal?
Vaja, aquesta obra de moment mos ha funcionat bastant bé. L'hem fet a divendres, dissabte i diumenge. La gent ha respost bastant bé i nosaltres, com més gent, més reïm nosaltres i més riuen ells. Vull dir, perfecte.
Margalida, com va anar l'estrena del cap de setmana?
Bé, bastant bé. L'estrena sempre és un moment que et posa una mica més nerviós perquè no saps quan sortirà, no has tingut cap encara vegada aquest públic que te corres... que riu, que te rius les gràcies, entre cometes, però bé, divendres va anar bé, així com la vas fent, que ha de dir, surt una miqueta millor.
Però, contem-nos un poquet de què va l'obra.
Bé, és un vodevil,
Hi ha bastanta acció, hi ha, com sempre, trulls de faldes, també dins un bodevil sempre hi ha...
No, Margalida, jo quan l'he vista he dit, ja està.
Segur
que hi ha l'armada.
I tant que sí. I després també hi ha un embull d'unes maletes, que és un poc la trama d'aquest vodevil. La veritat és que hi ha bastanta acció i és molt animat.
Quines són les properes representacions previstes?
Bueno, ara tenim divendres, com has dit, a l'Auditori de Felanitx, i després, dia 26 de maig, anam en el Teatre de Muro, motiu del segon certamen de Teatre Amateur de la Federació Balear Teatre Amateur, dia 26 de maig, com he dit.
I
ja està, per ara, encara no m'haurà sortit res més. Solem anar a Porto Colom, en l'estiu, de més. Però vaja, això ara mos va sortint, perquè ara, clar, tot just el que vam de fer...
Aquesta cita de Muro és la primera vegada que anà a una trobada d'aquestes?
No, l'any passat també vam anar el que era el primer certamen de teatre amateur de la federació, que se va fer a l'Oró.
I amb quina obra hi vau anar?
Hi vam anar amb Black Comedy.
Com va anar?
Molt bé, la veritat que molt bé. Fèrem tercers, com en sobre... aquí en Llorenç Canaver va estar nominat a millor actor de repartiment, que més o menys, si me'n recordo, n'Antònia Oliver va ser guardonada com a millor actriu principal. Ara vam obtenir el premi a millor escenografia.
I
un servidor va estar guardonat també com a millor actor principal.
Duis més de 10 anys de feina. Quin és el balanç que en feis? Sempre junts o s'han anat afegint membres en aquests 10 anys?
Jo, per exemple, som un membre que va aterrar a Nesgut de Flaní fa 3 anys, concretament en Sobre Besos, que també va donar bastantes alegries. Enguany és el tercer any i bé, m'han acollit bastant bé. Som mig flanitxer, mitja cama flanitxera i clar, he tornat un poc a les arrels. I m'han volgut, que és el principal.
També som un poc replegada, vaig començar fa 4 anys amb Fuita, no van tenir tant d'èxit, però bé, també va anar bé.
Sí, mateix amb Fuita vàrem anar fins a...
Ah, fins a Sant Feliu de
Guíxols. Sí, vam anar a Sant Feliu de Guíxols, van sortir fora a Girona, i ja i tot, vam...
Ah, sí, en Antoni també va guanyar un premi.
Sí.
Conta'm-nos un poc com ha anat aquesta evolució.
Bueno, tot va començar degut a dos primers fundadors, que són en Marc i en Bernat, que quan eren més joves feien teatre, ells, no? I després de 10-15 anys, no me'n recordo, de no fer-ne, van dir, què feim? Muntam un grup, jo tenc ganes de... I me'n van començar a replegar gent i jo vaig dur la sort de posar-se un dels fundadors, no? I l'evolució ha estat espectacular, sobretot en el moment en què, bueno, el primer any varen comptar amb la direcció del Pellos Fernández, que va ser una passada, perquè clar, nosaltres ja començàvem primer no tenir director i fer un poc de la nostra, no? I això mos va dur estar un any i mig assetjant, no? Fora fer res, nosaltres assetjàvem, quedàvem i hivernàvem i sopàvem i no arribàvem a lo que era realitzar la producció, no? Vàrem agafar en Pellos Fernández, mos va reconduir i vàrem fer l'obra. Després vàrem estar 5 anys que vàrem anar un poc a la nostra, no? Fins que un bon dia, a una actuació a Binissalem, en Joan Porcel se mos va oferir per dirigir-nos i aquí va ser un vot molt, molt considerable. Vàrem fer Políticament Incorrecte, després fèrem Fuita, que ja va venir a Margalida, i després vàrem fer Besos. I ara fa 2 anys comptam en la direcció d'un anglès que està fincat a Mallorca, a Felanitx, de fet, en Gavin Miller, i vaja, de cada vegada molt millor. I nosaltres molt contents, la veritat que sí.
Encara es té vigència aquest nom de la companyia, o ja hi sou tots?
No hi sou tots, no.
Mai. Som tots.
Això té, el nom ve més que res pels assajos, perquè... És així.
No puc imaginar un assaig, si no hi sou tots.
No, pues és així.
Avui farem aquest tros perquè fa l'exacte.
En el
avui
teatre...
Avui aquí no ve, i d'ahir farem l'escena i aquí tu no hi surts.
En el teatre amateur té això, que no és professional, no és el nostre...
Sí.
No, clar, no és la nostra feina i anem quan hi posem.
Però surt bé, al final.
No, i a més, entre la trajectòria que duis...
La veritat és que sí.
Deu estar satisfet, perquè ja heu nomenat bastantes obres.
Val a dir que el cap de setmana s'estrena Sí que érem tots,
És important, també. És important que el Manco s'estrena, pugueu coincidir tots. Ser amateur és un primer pas cap a la professionalització o és una afició com qualsevol altra?
Bé, ser amateur... Sempre hi ha aquesta polèmica entre amateur i professional, és a dir... desgraciadament, així com estan avui en dia les coses, tant des d'amateurs com professionals, en el tema de cultura, teatre, música, etc, etc, estem tots bastant fotudats. I el tema de passar d'amateur a professional a vegades només és una petita passa, perquè hi ha amateurs molt amateurs i amateurs molt professionals, i també hi ha professionals una miqueta tirant amateurs. És a dir, que el tema és que nosaltres ho fem com a hobby, però intentem fer-ho el millor que podem, i crec que en aquests darrers anys, sobretot els 3 anys que jo estic amb ells, s'ha pogut demostrar que fem una bona feina.
També s'ha de dir que no crec que sigui un hobby com qualsevol altre, perquè en les hores que hi dediques ha de ser un hobby gros, t'ha d'agradar molt. Perquè jo sé ser que és qualcú que diu bé, em fa com a ja n'has fet teatre, no crec que comptes aquestes hores que passi, i a més t'has de dur bé amb la gent, perquè si no ja...
Clar, com us imagineu el futur? Vos imagineu un futur sense teatre? En el vostre cas personal, me referesc.
Jo crec que és necessari això de poder-se damunt un escenari. Jo crec que... Jo, de fet, vaig començar fent teatre quan tenia 8 anys.
No se posa nerviosa, s'espai damunt l'escenari.
Bé, una mica sí, però aquest nervis que tens en el principi...
Que són necessaris. Exacte, són necessaris, sí. Com tots ho passam. Quan tenia nerviosa, però quan t'acaba, dic... Ui, que ha estat de bé, això.
Moltes sí. Vegades tu surts de la teva jornada laboral i estàs estressat, que no pots pus... I te fa molta vesa, tinc que ensai, vull dir, un meu, i te n'hi vas. I surts d'allà...
Nou.
Totalment nou. És com una teràpia.
És una forma de desconnectar de la vida real per transformar-te en una altra persona i no penses en els teus problemes de cada dia durant el temps o de la situació o de l'assaig o...
Jo t'ho puc dir, a títol personal, jo enguany fa 20 anys que faig teatre i... Si no faig, vull dir que me falta qualque cosa. La veritat és que ho necessito. Per desconnectar una mica del dia a dia.
Ara, de fet, aquesta setmana que vàrem fer aquestes tres actuacions, estàvem basats en anar-hi cada dia, dic, i ara aquesta setmana, què farem si no mor feia? Fins divendres.
Quin trobeu que és el nivell del teatre amateur de les Illes? Bo, esteu satisfets, la gent...
Com ha dit en Pere, hi ha un pot de tot.
Sí.
Hi ha un pot de tot. Hi ha companyies... que intenten fer el millor possible i la qualitat que treuen és molt, molt bona, i també pues, hi ha altres companyies que pues, fan el que poden i treuen un producte pues, digne, però clar, la qualitat pues, també implica pintura una mica la dedicació que hi puguin donar, perquè no és el mateix, per exemple, en el nostre cas, des que actuam no n'hi ha cap que tingui, per exemple, el lots. Falta poc, tenim aquí el company que no li falta molt, però si ara, per exemple, hi ha grups que és gent un poc més gran i tenen el lots i tenen altres deures també que ha de complir, no? És una mica més complicat, perquè això és com tot, com més s'entrena, com més s'assatja, més bé surt.
I quines són les passes que se segueixen des de que decidiu a qualcú, no ho sé, escriu una obra fins que l'estudiau, us reuniu, l'ensenyau... Quines són les passes, per exemple, en aquest cas, de l'obra d'instal·lació? Com van ser les passes? Qui la va escriure? Com se va presentar el guió?
És que, clar, justament aquest cas és una mica excepcional, no? Perquè enguany és collita pròpia. I resulta que l'any passat van tenir una mica de problemes, vale? Temes GAE, tema de drets d'autor, i només van poder fer la representació, quasi com aquell que diu, el dia s'estrena i l'heró. I el director, com a molt, perdó, ara he pegat aquí damunt la taula,
tothom,
i m'arrenyen.
Tothom pega damunt la taula. I d'uns cascos pelats, i ho sent, però continua, o copets en el micro. No sabem.
No sé, sense que m'arrenyen. I d'ahir resulta que ell se va oferir per escriure l'obra i s'hi va posar tot l'estiu, no? I mos ha dit aquest producte, el vam llegir, mos va encantar, el va adaptar ja en els personatges que érem, i molt bé. Els altres anys, que sí que prendràs una mica l'exemple que mos demanaves, no? Què feim? Com ho fa Mai Són Tots? Mai Són Tots, una vegada acaba la producció, que estem a punt de... Què feim? Mos engrescam amb una de nova, demanam a veure qui vol continuar, perquè comptam amb tots, perquè mos duim molt bé, per lo que sigui, no? I a partir d'aquí, intentam cercar una obra que se vengui en el que som. Bien. podem trobar-ne una, dues, tres, després mos han d'agradar. Perquè fer una obra, assajar 3-4 mesos, una cosa que no t'agrada, que no t'estira, no funciona.
I no disfrutes.
Exactament.
Quants sou en total?
Bueno, enguany són 6. 6 que tu
ara. I no hi sou tots aquí, eh?
No, no, no. No. Falta, fa 6 que tu han, la regidora i el tècnic.
I el director.
I el director.
Sí. Podeu fer una convidada perquè ningú falti divendres a l'Auditori de Felanitx?
Bé, encara que sigui un poc més estern, per dir-ho de qualque manera. No, la veritat és que després de veure el resultat d'aquest cap de setmana, que la gent ha sortit bastant contenta, això fa que també el boca a boca funciona molt, però clar, la gent que no sigui de Felanitx, una passatgeta fins allà no està de més, ara ja comença a fer bon temps, anar, jo què sé, a Porto Coloma, a Sant Salvador, a fer una paelleta i després a hora baixa anar a veure una bona obra de teatre, encara que sigui dia fener, però bé, hi ha molta gent que farà aquest pont i el divendres, pues,
i la 9:30 ja tenen de fer moltes coses.
Efectivament.
Comença
a les 9:30. Divendres a les 9:30.
Si en qui acaba la feina, t'atén de dutxar la sopa i venir.
Sí, és ideal.
Ideal.
Ideal. Rafael Amengual, Llorenç Cànovas, Margalida Puig, Pere Soler, moltíssimes gràcies per haver vengut fins a la persiana i en sèrie de tot cor. Moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Gràcies.
A IB3 Ràdio, la persiana.
Els darrers minuts de programa els dedicaran al nostre disc recomanat avui, és Tu Rayei, dels Dexys Midnight Runners. I hem de dir d'aquest disc que és el segon àlbum de la banda anglesa de pop en Dexys and Midnight Runners, un disc que conté el que seria la cançó més coneguda de la formació liderada per Kevin Rowland i Kevin Archer, tot i que amb el temps seria Rowland l'únic en portar la batuta després que Archer abandonés el grup. Un disc que tindria un èxit aclaparador que es diluiria ràpidament entre el pop dels anys 80 i que condemnaria l'oblit mediàtic aquesta formació que al final es convertiria en creadora d'un dels One Hit Wonders, èxit d'un sol moment, més coneguts de la dècada, la ja esmentada Common Eileen que acabam d'escoltar. Però més enllà de llistes de vendes i presència mediàtica fugaç, estem davant un gran àlbum de música pop que transgredia els cànons que estaven instaurats en la música anglesa i americana durant els primers compassos dels 80. En els propers minuts escoltarem el tema Jackie Wilson Said.
Jackie Wilson said, "It was spring, you see. I kinda love you, but unless you're my feeling, let it all come down. Oh, let it all come down. Let it all. I'm so worn up, don't need no tea. My cup, let it all come down. Oh, let it all come down. Watch this."
Soul, country i pop són estils que es mesclen a la perfecció en un disc que s'atreveix a comptar fins i tot amb una versió del mateix Van Morrison, Jackie Wilson Said, que seria un altre dels hits comercials de la banda. Ara ho deixarem amb el tema Liars A to E.
I'm looking, singing, singing.
I fins aquí arriba el temps de la persiana. Vos hem acompanyat des de les 4. Ara vos deixem amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. Gràcies a tot l'equip de la persiana, el control tècnic Facundo Tenaglia i Maria Montero i Sandra Martínez a la producció. Demà a les 4 no torna la persiana. Comença un nou magazín d'hora baixa de 4 a 7 en Joan Frontera. Es diu Això és IV3. Fins aleshores que acabin de passar una bona jornada de dimarts.